Els membres del govern català, Pere Aragonès i Elsa Artadi, aniran demà passat dijous a Madrid per proposar formalment a les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet que es creï una taula de negociació bilateral amb un mediador neutral per trobar una sortida a la crisi Catalunya-Espanya. Aquesta és la condició que posen els partits independentistes que es creï aquesta comissió per tal de donar llum verda a la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat per l'any 2019. Però ja abans, ni tan sols que ho proposin, demà passat de manera oficial, han rebut el no de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que diu que de negociar qualsevol cosa que estigui fora de la Constitució, res de res. Ho ha explicat avui a la cadena SER.
Evidentemente no vamos a sentarnos en ninguna mesa donde se pretenda debatir cuestiones que no están en nuestro marco constitucional o que no están evidentemente en ningún tipo de regulación normativa de las que hemos hablado, hemos conocido o de alguna manera estamos diseñando.
Si això és així, el PDeCAT ja ha reiterat que presentarà esmena a la totalitat dels comptes, per tant el rebutjarà ni tan sols no els tramitarà. Míriam Nogueras, diputada del Congrés i vicepresidenta del PDeCAT.
Si no hi ha una proposta política de negociació, no podem votar ni la tramitació.
Veurem una esmena a la totalitat del PDeCAT en breu, abans del 13 de febrer.
El del 8, crec que és
el 8.
Si no hi ha una proposta, és evident que sí, que nosaltres no facilitarem la tramitació dels pressupostos.
En canvi, des de les files socialistes, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, subratlla que les inversions que estan previstes a Catalunya en aquests pressupostos són només un punt de partida, que es pot negociar durant la tramitació i augmentar fins a aquesta reclamació del 19% del PIB.
Si ara ens poséssim partida per partida, hi arribaríem. Per què renuncien a aconseguir-ho? Si tu fas una esmena de devolució i fas que el pressupost caigui i que no hi hagi pressupost, mira, el que és segur, és que si no hi ha pressupost del 19, hi haurà pròrroga del 18. I amb la pròrroga del 18, ni el 19 ni el 10.
Les esmenes a la totalitat dels pressupostos es poden presentar fins al dia 8 de febrer i la primera votació es farà el 12 i el 13 de febrer.
Té diverses coses, eh? Diu la Cunillera. Per què renuncien a aconseguir-ho? I per què no ho fan directament? Aquesta una. Dues. Diu la Calvo que no s'asseuen a debatre sobre coses que
Montero.
Que sobre coses que no estan a la Constitució. Clar, perquè per debatre coses d'aquestes, la Forcadell és a la presó. I després, jo ja diria, ara tenim el vaixell d'Open Arms al port. Jo, si fos ells, li diria a Pedro Sánchez, treu el vaixell del port i que vagi a recollir nens al Mediterrani, o si no, no em tornis a parlar de pressupostos socials i a dir-me que no ets Vox. Per tant, o sigui, vols els pressupostos, doncs treu el vaixell. Jo és el que faria si fos algú.
És que sobre això hi ha moltes coses a dir. La primera i essencial és que a mi em sembla bastant estrany que el PSOE estigui venent com a gestos polítics
sí.
L'estricte compliment de l'Estatut, per entendre'ns.
Estricte no, una mica per
una mica menys.
Una mica menys.
És a dir, és veritat que en tot el temps de...
Que no cal complir-lo.
El?
Que no cal complir aquest 19%.
No cal complir-ho, hi ha una sentència al Suprem, hi ha molta polèmica, s'hauria d'arribar al 19,2% més o menys.
El Constitucional va dir que no.
El Constitucional va dir que no.
Un estatut no pot condicionar a una llei com la dels pressupostos.
Exacte. Amb això hi ha polèmica fins i tot a l'hora de comptar les inversions incloses en aquest pressupost, perquè no és el mateix la inversió total que la inversió que és territorialitzable pel que fa a infraestructures. En infraestructures és un puntet més elevada, s'acosta més al PIB català, en inversió total no s'acosta tant al PIB. Això per començar. Segon, a mi em sembla evident, vaja, no sé quins plans tenen els partits catalans que tenen representació al Congrés, però sembla evident que d'aquí al mes de febrer Pedro Sánchez no establirà cap mena de taula de diàleg bilateral amb mediadors neutrals per abordar una solució política al conflicte català. Jo crec que això ho dic...
No cal ser Einstein per reduir-ho, és evident.
Entenc que hi hagi aquesta voluntat de posar-ho sobre la taula.
Sí.
Tot sorgeix de la reunió del 20 de desembre, també al Palau de Pedralbes, però Pedro Sánchez no dubto que en tingui ganes i molt menys tenint en compte el tipus d'oposició que té i que demà mateix en el debat d'investidura les intervencions que hi haurà en el torn dels grups parlamentaris al Parlament andalús quedarà clar quin és el sentit que tindrà la dreta espanyola en els propers anys i que veurem d'aquí molt poc al Congrés quan hi hagi eleccions espanyoles. I tercer, és veritat que ara mateix els partits independentistes tenen molt clar que hi haurà una esmena a la totalitat, si no hi ha cap moviment de Pedro Sánchez, però també m'agradarà veure totes les pressions que hi haurà del món empresarial i de... podríem dir del món de l'establishment, sobretot al voltant del PDeCAT, que és el partit que en aquests moments està més dividit sobre la tramitació dels pressupostos. Crec que hi ha almenys la meitat del grup parlamentari estaria a favor de tramitar-los per donar una oportunitat al diàleg. La persona que hem escoltat, la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueres, és precisament de les que...
Les del no a tot,
diríem. I també hi ha gent del PDeCAT que de la reunió d'ahir a Waterloo amb Carles Puigdemont el que interpreta és que una condició maximalista com és la posada en marxa d'aquesta taula de diàleg bilateral amb mediadors neutrals equival a dir que no a la tramitació dels pressupostos, perquè saps perfectament que Pedro Sánchez dirà que no.
Perquè és inacceptable per qui no vol reconèixer una interlocució de l'altra banda, almenys en tan pública i tan igual, diguéssim, tan paritària.
Aquí està la qüestió. Si tu demanes una cosa que saps que l'altre no acceptarà no és... de partida, no és una negociació realment.
Però l'has de demanar perquè és lògica. És a dir, no pots no demanar.
Però una qüestió de context, potser.
No pots no demanar-la. Sí. I tu li has de tirar la pilota, li has de dir, jo vull això. No sí, pots
jo,
dir...
jo crec que les negociacions que veurem a partir d'ara probablement seran més a porta tancada i de trucada i de sota mà que obertes. Evidentment, diguéssim que en el context... O sigui, de cara a l'electorat independentista sí que s'havia de fer aquesta demanda, però també és una demanda que jo crec que està molt assumida per part de qui la fa, de que és inassolible. Dit això, si es votaran o no es votaran els pressupostos, a mi em sap molt de greu, jo entenc que s'ha de fer que el paper del govern és també negociar en clau territorial, però sempre ens estem oblidant de tota la part d'aquests pressupostos que no és només centrada en el repartiment que es fa per comunitats, sinó en com estan repartits amb un als altres eixos, que són bàsicament el social. Un cop més ens n'estem oblidant d'algunes de les propostes i presentar una esmena a la totalitat, tot i que tu puguis anar negociant poc o molt amb el que es va fent llei a llei, a mi em sembla que és renunciar directament a tot això.
L'Ester... Ai, perdona.
No, parla.
Només dic una coseta. L'Ester Vera, avui, la directora de l'Ara, feia un article on deia... I si no vol Pedro Sánchez, més o menys, ja ho explico pitjor, i si no vol Pedro Sánchez que li aprovin els pressupostos, que també és una qüestió interessant, és a dir, i si a ell ja li va bé que no li aprovin per a no fer pactos con independentistes que són pitjors que Vox, segons sembla?
I cap aquesta possibilitat. De totes maneres, jo crec que la proposta dels pressupostos, més enllà de no arribar al 19%, que jo crec que volen arribar al 19% en la negociació, amb les esmenes parcials, diguem-ne, el que és un increment substancial respecte als pressupostos de Rajoy.
Un 52%, em sembla.
Clar, vull dir que no és una pujadeta de 4 punts, és una pujada molt gran, i jo crec que això s'ha de tenir en compte. Després, òbviament, s'ha de tenir en compte que Pedro Sánchez és el president del govern d'Espanya, però és un govern d'Espanya que només que tenen 85 escons, 85 diputats, i que és un govern molt feble políticament. Sí. En aquest sentit, també pot fer el que pot fer. Vull dir que... Sempre parlem amb un govern fort que ha arribat per eleccions i és un govern que va arribar per remoció de censura, que és molt feble, i això també té les seves característiques. I després volia puntualitzar una cosa que has dit, lo del Open Arms, perquè aquest matí he sentit el ministre Ábalos dient que no, el govern no ha donat cap instrucció de que això no passi, que és una qüestió administrativa i que, de fet, el govern estaria disposat a ajudar en tot el que calgui, que no és una qüestió que ells...
És més complicat que això, eh?
És més complicat que això
i és molt més obscur que això.
Sí, però ha també Salvini, el tema de l'Open Arms, a veure, si ens posem així, també si fos aquest un govern social i en certes retallades que no s'haguessin fet, és a dir, a veure, és molt...
Ho veig gravíssim.
Sí, jo veig gravíssim. Molt greu que no s'obri, però també penso que si ens hem de posar, si hem d'obrir el meló de qui fa coses socialment, hauríem d'obrir també altres melons, com, per exemple, com està ara mateix la sanitat, com està l'ensenyament...
També, però aquest és molt
urgent. No, però perdona, si els obrim tots.
Doncs obrim-los tots,
aleshores, si no, estem... Sembla que només aquí retalli el malvat senyor que està...
Retallar no, és que no està
retalli
deixant...
Retalli o
que no
impedeixi vale. La consecució de drets, però si hem de fer aquestes exigències, fem-les a tothom,
però la consecució de drets que dius és que es moriran al mar, eh?
Jo no vull que l'Open Arms estigui al port, jo vull que l'Open Arms estigui fora...
Però avui mateix...
De fet, vull que estigui port perquè s'acabi tot aquest drama del mamoneig que hi ha amb les guardacostes a Líbia.
A mi sobtaria que fos una consigna política quan aquest govern, si ha donat alguna senyal en aquest sentit, ha estat bastant positiva en l'Open Arms. És veritat que avui ha sortit Salvini dient que bé que ho ha fet Espanya prohibint la sortida d'aquest vaixell, però ràpidament han sortit altres que nosaltres no hem prohibit res.
Pel que estàvem llegint, figura que havien incomplert, em sembla, perquè clar, és a dir, és molt opac, tal com t'ho venen, i de moment, fins que no es resolgui tot, poden passar-se mesos, que ja està, ja s'ofegaran tots. Doncs que havien atracat a Algeciras i no en un altre port també espanyol que era més a prop de no sé què. Vull dir, una cosa com aquesta no es pot acceptar. De veritat, no es pot acceptar. I tot és urgent, sí, tot és urgent. Però això crec que no ho podem acceptar nosaltres. No ho podem acceptar.
No podem acceptar, però vull dir que, de bon inici, vull dir, no podem, perquè tot sembla que sigui una consigna política, jo crec que no ho és. Ha passat això i la solució ha de ser immediata i radical.
No ho serà, eh? No ho serà la solució. I no s'han de plantar tots i dir, ei, que se'n vagi el vaixell.
Vale, doncs molt bé, jo estic completament d'acord. Condicionarien els grups polítics que tenim els pressupostos amb això, perquè està molt bé dir que ho haurien de fer, però ara aquesta taula de negociació que demanem, la demanaríem per al tema de l'Open Arms?
Jo el que dic és que...
L'estan demanant per sort, no ens omplim la boca d'això quan en realitat...
Quan et diuen que si no vindrà Vox i vindrà el trifachito d'Andalusia, llavors que es noti la diferència. Que es noti la diferència.
Doncs d'acord, condicionem la...
I Open Arms és una diferència. Una diferència. Els altres...
Condicionem la drets socials. Estem d'acord?
Jo estic super d'acord. Estic super d'acord.
Una cosa, sobre els números que deia el Malcolm i que ja sabem que és una... de les reivindicacions també històriques. Una cosa és el que diu el pressupost, una altra cosa és el que s'executa, i encara més, una altra cosa que és entremig, que és el que es licita. Tu, quan pressupostes és, jo prometo que em gastaré tants diners en aquesta línia de l'AVE, per exemple. Després, el que licites és el que, efectivament, aquí tens aquests diners per fer aquesta línia de l'AVE.
I el que s'executa...
I això ja és menys. I el que s'executa és el que realment t'has gastat, que acaba sent menys, fins i tot, el que havies licitat. Sobre això, avui tenim una reflexió d'aquelles que t'obren els ulls de Joaquim Llançó. Ell és president de la Cambra de Contractistes d'Obra, per tant, dels que fan les obres. Ells diuen, els 1.875 milions d'euros en inversions que estan previstes en aquests pressupostos per Catalunya són insuficients, però tant de bo arribessin. Per què? Perquè ell denuncia que, per exemple, d'aquells 4.000 milions d'euros que va prometre el seu dia Mariano Rajoy en 4 anys, si comptéssim 1.000 milions per any, després la realitat és que de licitat no s'ha arribat ni a 300 milions.
Per arribar a invertir això, ho tens que licitar prèviament. Clar, si la licitació que portem els darrers 10 anys és d'una mitjana de 300 milions, expliqueu-me com podem arribar a execucions pressupostàries després de 1.000, 1.200, 1.300, ja no parlo dels 1.800, eh?
No entenc per què es fa així. La raó deu existir.
És a dir, tu imagina't que tu a casa teva, tu dius, escolta'm, em compraré una casa i me la compraré de, jo què sé, 300.000 euros. ¿Vale? Després, resulta que tu cada any aconsegueixes fer un raconet de 50.000 euros. Llavors, al cap de 3 anys, dius, mira, ja tinc 150.000 euros. No arribo als 300.000, però aquests diners els tinc. Això és el que tindries licitat. Aquests 150.000 els dedicaré. Però després, quan arriba de debò el moment de gastar-te'ls, resulta que d'aquests 150.000 n'hi ha 30.000 que els has necessitat per alguna altra urgència, tot plegat, i per tant, dels 150.000 te n'acabes gastant 100.000.
El que
i d'aquests 100.000 són el que realment hi hauria executat. Però... dels 300.000 que havies promès, dels 150.000 que havies apartat, te n'has acabat gastant 100.000.
Sí, però si resulta que jo ja sabia que només podria fer un raconet de 50.000, per què ho licito per 300.000? Això és el que no
entenc. Licites, això és el que tu...
Per què prometo 300.000?
Perquè igual penses que vindran més diners de Seguretat Social, o perquè creus que l'impost de
successions... Això ha d'estar una mica quadrat, no?
Sí, i també perquè els pressupostos a vegades s'utilitzen també com a mesura publicitària.
Sí, una cosa que sense posar...
Que això passa... El govern espanyol, no, el govern de la Generalitat, l'Ajuntament...
També tira una cosa sense posar en dubte el que diu aquest senyor, que no dubto les seves dades, també et dic que és part interessada. És a dir, ell hi surt perdent, és a dir, que hi ha obres que no són obra pública, i jo sóc molt defensora de l'obra pública, perquè penso, bueno, tot allò del keynesianisme, d'invertir en obra pública per crear feina i tal, però... és part interessada en que se'n licitin més. Per tant, diguéssim que és una queixa ben una mica mediatitzada.
No, però ell sí que té els números.
Ell té els números.
300.
Però a mi m'agradaria saber, clar, amb el límit de dèficit i tot això, on va parar tots aquests diners que no es liciten, però que òbviament es gasten en quelcom.
Bueno, també hi ha moltes vegades que els pressupostos es fan en base a una recaptació,
una
estimació d'ingressos al límit de l'Europa.
Són dades macroeconòmiques que, si no es compleixen, no hi ha el pressupost.
Clar, en algun moment la Comissió Europea també li pot dir al govern espanyol rebaixa la previsió de creixement i, per tant, rebaixes una sèrie d'ingressos i, per tant, també la despesa. Vull dir que el problema de fons amb la disposició addicional tercera, que era en tema d'infraestructures, des que es va posar en marxa l'Estatut, hi ha un deute acumulat de 3.800 milions d'euros, que això... sigui realment preocupant, perquè són uns diners que, en teoria, per llei t'han de tocar i que no acaben d'arribar mai. I, més enllà dels números, és veritat que el govern de Pedro Sánchez té un... Ahir ho deia Carles Puigdemont, quan després de la reunió del PDeCAT a Waterloo, deia ell té el mateix projecte que Mariano Rajoy per Catalunya, que això podríem discutir o no, però sí que és veritat que en el llenguatge ens dona copets a l'esquena. Jo amb això ja estic una mica d'acord. És veritat que el llenguatge ha canviat molt, no és el mateix el llenguatge de Mariano Rajoy, no parlem ja de Pablo Casado, amb Catalunya, que el que té Pedro Sánchez. Crec que la voluntat de resoldre el conflicte hi és, i per això hi ha les reunions que hi ha, i totes les que no sabem que hi ha, com deies tu abans, Marc, jo crec que la negociació ara és més a porta tancada que a porta oberta. Però sí que és veritat que si a la moció de censura no hi va haver un gest polític clar cap a Catalunya, i malgrat això l'independentisme va votar la investidura de Pedro Sánchez, en el cas dels pressupostos sí que és veritat que si apliqués una mica d'intel·ligència política hi hauria d'haver un gest que anés més enllà d'una pujada del 50% de les inversions,
jo estic molt d'acord,
que és satisfactòria, però que no deixa de ser lògic tenint en compte el pes del PIB de Catalunya.
Per una altra cosa més, que diguéssim que tota aquesta reivindicació històrica en la que puc estar, per exemple, jo d'acord, no sent independentista, que és els esbiaixos, sobretot, que es van fer en època del PP de despesa, s'hauria de començar a calcular de manera que fos molt més clara i molt més transparent sempre. I hi ha inversions molt clares, Corredor del Mediterrani, moltes altres, que aquestes és evident que tu miris des de l'òptica, que tu miris des de l'òptica espanyola, des de l'òptica catalana, s'haurien d'estar desbloquejant. Ara, dit això, doncs, bueno, veurem què passa, no? Perquè realment els pressupostos, hi ha un factor que és, diguem-ne, no diré emocional, però que és molt més gran, molt més polític, que és intercanviar pasta, parlem-ho així de clarament, per unes certes coses que, com deia el Malcolm, se li posa molt en contra tota la gent que té a la seva dreta, no? I això
pasta
és molt perillós.
No és un regal, eh?
Perquè, no, no és un regal. No és un regal.
Sembla que enviar un euro a Catalunya, retornar un euro a Catalunya, perdó, sigui com un regal bestial. Vull dir, és com la idea aquesta que deia. Sí, et dec 1.000 euros i et faré un favor, te'n tornaré 100.
Sí, però estem allà, els impostos els paguen les persones, no els territoris.
Però mira.
Bé, i cadascú té un marc mental territorial, és a dir, els impostos...
No, perquè
que els impostos...
Tu també pots defensar una fiscalitat més centrada en les rendes altes.
Sí, el que vull dir és que quan es reparteix territorialment, tu dius, els impostos els paguen les persones, però quan s'envien diners, quan s'envien diners a un territori des d'una comunitat deficitària, rep d'un altre, això és un territori, sí, no són persones.
De la mateixa manera...
Per tant, això sí que són territoris, és a dir, paguen impostos les persones, però els territoris són els que regulen. Vull dir, no rep un senyor pobre de...
Que s'ha de fer un millor finançament, estem d'acord, perquè ja et dic jo no sóc qui per dir-ho perquè ni sóc economista, però que sí que crec que és bastant evident que s'ha fet no només un mal finançament per mal càlcul, sinó perquè hi va haver uns anys de certa mala voluntat política, però d'aquí a solucionar-ho tot per aquest tema, compte.
Però bueno, també és important que aquests pressupostos per càpita, o sigui, que són 300 euros per càpita per català, són els més alts de tot Espanya. Hi ha hagut les queixes de Revilla, que ja està cridant, perquè li han baixat molt.
Els diaris d'avui, els diaris que avui s'han...
No, el festival,
tot.
Madrid...
Els pobres dissenyadors gràfics de la
Rufón. Un golpe d'estado tiene premio.
Sí, el golpismo tiene premio.
Com tot el que fa el PSOE, que aquí sembla sempre poc i cara a la galeria, i a Madrid sembla que s'han venut a l'independentisme.
És que això és veritat, és un problema de percepció moltes vegades. I jo amb això, mira, dos exemples molt clars. Quan l'advocacia de l'Estat rebaixa, d'alguna manera, l'acusació contra els dirigents encausats i no els hi demana rebel·lió, sinó sedició, és molt possible que la gent del Pedro Sánchez pensés, home, això és un gest. Quan ve el Consell de Ministres aquí i es posa el nom de Josep Tarradellas a l'aeroport, és molt possible que la gent de Pedro Sánchez pensi, ostres, això és un gest. És com si hi hagués una longitud d'ona diferent, que es fa interpretar els gestos de manera completament distorsionada.
De manca d'empatia política d'un costat i d'un altre, eh? Sí, sí.
És un gest, però mano jo, dic, envio, no, ni t'ho dic.
Això per començar...
Doncs això és...
Sí, però igual que hi ha altres gestos que es poden interpretar, vull dir que, clar, cadascú ho t'explica segons li va. El tema és entre aquest terme mig, qui l'ha de fer. Perquè, és a dir, jo puc entendre més els gestos d'algú, diguéssim, que està més a prop meu o amb qui realment m'hi vull entendre, que no amb els genis del mal que proposen que quan millor pitjor, diguéssim.
Ara vinc i et canvio el nom del teu aeroport, home. No sé què vols que et digui. Pregunta-m'ho.
Jo crec que en circumstàncies normals, el PDeCAT i Esquerra votarien aquests pressupostos, segur.
És això la pregunta.
Jo no estic convençut d'això, no estic convençut. Altra cosa és que en la situació, la negociació, si això, la primera votació, deia Miriam Nogueres, és a principis de febrer, serà segurament la primera setmana del judici. Com a argument de venda per l'independentisme comprar aquests pressupostos, tenint en compte que veurem per primera vegada en directe a totes les teles dirigents empresonats i jutjats, difícil per l'independentisme vendre-ho.
Però qui des del primer moment ha posat aquests condicionants ha estat el propi independentisme.
Del tot.
El que passa
perquè, és que l'independentisme podria haver dit: jo faig president a Pedro Sánchez perquè, com que veig que té un tarannà més dialogant que Mariano Rajoy, escolta'm, d'aquesta manera, com a mínim, em tira endavant aquestes taules de negociació i a la llarga puc sortir-ne beneficiat tot el plegat. Però en el moment en què tu esperes un gest en autodeterminació, de primer és demanar algun gest amb els presos, un canvi en la Fiscalia General de l'Estat, és a dir, qui posa les condicions és l'independència, que té tot el dret del món, eh?
No, té tot el dret, però és veritat que després... ha tingut una gestió erràtica aquests
mesos.
Jo recordo Quim Torra posant un ultimàtum a principis d'octubre, que va caducar el novembre, i ara resulta que la negociació no està ni molt menys tancada, per tant, aquest ultimàtum és completament fallit.
Si ja vas amb tot d'entrada, després ja no pots anar...
L'independentisme hauria hagut de concretar... Quin és el gest que volem? De veritat, digueu clar. O sigui, què vols? Encara que no ho hagis de tenir, però demana-ho. Però jo ara, tal com estan les coses... veig més possible un no que un sí.
Però fixa't
que... fa uns dies que no ho veia, de dir, escolta'm...
Però fixa't que quan la moció de censura, l'opció era Rajoy, Pedro Sánchez. Avui és Pedro Sánchez Casado, que ja no és Rajoy, ja és 155 automàtic, perllongat, sí. S'ha acabat TV3, s'ha acabat... Inferno, dir, ara fa més por, vull dir que ara ja l'alternativa és pitjor.
Fa més por, però és a dir, el que demana el gran Casado, el senyor també del trifachito aquest, és a dir, són imbecilitats. El TV3, 155, llavors...
Però ho farà.
Sí, ho farà, però això que no és normal, que no és just. Què farem nosaltres davant d'això, si és que passa? Perquè, esclar, estem dient, no, que no vingui el papo. El que no pot passar és que hi hagi un papo amenaçant. Això és el que no pot passar. I ens ho estem nosaltres aquí... Ah, doncs mira, no, si de cas... Si la raó per la qual vota el Pedro Sánchez i els seus pressupostos no seria perquè hi ha el Casado que vol tancar TV3. Dic jo, perquè no és normal que hi hagi un senyor que et vingui a tancar-te TV3.
Però aleshores no vols posar tots els mitjans que tinguis en la teva mà perquè no es tanqui TV3?
És a dir, sí que vull posar tots els mitjans que...
Però vull dir que la pregunta que et fa... No te la faig a tu, que faig, sí, sí, sí. Faig en general, és que, entenent el teu raonament, què fer? És a dir, deixar que vingui el papo simplement per demostrar que són molt dolents.
És una bona pregunta aquesta, però és a dir, aïllar el papo d'aquesta manera, no sé si és la manera, el que hauríem de fer és no tenir papo. Jo per això sí que sóc independent.
Ja, però com en desfàs del papo? En la situació actual, no en el futur, diguéssim.
Amb una taula de negociació i un referèndum acordat.
Sí, però no...
I que també hi ha una altra cosa. Llavors quan diuen, això no serà, i tots nosaltres diem, no serà. Una taula de negociació per parlar d'això... És tan flipant, és tan estrany... En quin món vivim que no es pot fer ni això?